Quan ens referim a l'Església Catòlica, la imaginació ens porta a l'ampulositat que destila la ciutat del Vaticà. Al darrere d'aquest gran escenari hi ha una maquinària gegant que funciona amb la meticulositat d'un rellotge. D'aquesta ciutat-estat depenen centenars d'institucions. Nosaltres hem parlat amb tres catalans elegits recentment pel Papa Francesc per ocupar posicions en diferents organismes de la seva administració. És un reportatge de la Marta Prat amb muntatge del Víctor Villar.
Le mafie sono presenti in varie parti del mondo, sfruttando la pandemia.
Que és una persona, un papa, que no té por al risc. I el risc comporta, entre altres coses, prendre decisions que a vegades no són sempre enteses, almenys immediatament, que provoquen una certa conflictivitat o crítica, no? És curiós com amb el Sant Pare anterior, Benet XVI, moltes de les crítiques venien de fora de l'Església i amb aquest papa moltes de les crítiques venen de dintre de l'Església. Bueno, és part, diguem-ne, del paper que té un Sant Pare.
Daniel Arasa és periodista, degà i professor de la Facultat de Comunicació de la Universitat de la Santa Croce de Roma. El papa Francesc l'ha anomenat consultor del Dicasteri per les Comunicacions del Vaticà. L'objectiu fonamental, fer més eficient el model informatiu de la Santa Seu.
Amb comunicació, el problema ha sigut una mica el mateix. Havia una dispersió molt gran amb les diverses oficines. El Sant Pare s'ha donat compte que, entre altres coses, això suposava també unes despeses, podríem dir, necessàries o absurdes a vegades. Per tant, va demanar, constitueix un dicasteri i encarrega unes persones i, sisplau, porteu endavant aquesta reforma. Ell no s'ha implicat directament en el procés, no? Però sí que ha donat alguns criteris que no han facilitat la cosa, no per un motiu negatiu, sinó tot molt positiu.
Uns i tants planetes com hi ha en el cel, tants i tants estels com hi ha dins teu. Som de tantes formes com hi ha en estels, som de totes formes. Partícules de Déu.
Eix i guia espiritual de 1.200 milions de persones, l'empremta del pontífex Bergoglio es deixa notar. Tot i que l'ombra del dubte plana sobre la seva capacitat real de canviar les coses, ningú no en nega l'empenta reformadora.
Ell veritablement té una mentalitat molt oberta i, diguéssim, està privilegiant, no? Diguéssim, la presència femenina en molts llocs que fins ara no s'hi havia vist. És a dir, jo vaig ser nombrada per ser membre d'aquesta comissió en el 2014. Jo i altres dues dones, altres dues biblistes, no? Amb mi vam ser tres. Des del 1902, que aquesta comissió havia sigut creada, doncs no havia hagut mai cap dona. Però ara, diguéssim, el 2021 ja en som cinc. Esperem que això anirà caminant fins a arribar a la paritat.
Qui parla és Núria Calduc Benages, doctora en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma. Aquesta biblista de renom és una pionera.
Ens reunim una setmana sencera a Santa Marta, allà on viu el papa. I llavors fem una sèrie de reunions. Allà discutim el tema, diguéssim, que se'ns ha encomanat, dialoguem, cada un de nosaltres que ja porta preparat.
El papa l'acaba d'anomenar primera secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica, l'organisme vaticà que promou l'estudi de les Sagrades Escriptures. Malgrat els avenços que li reconeixen aquest papat, recorda que els tempos vaticans no són els que voldríem.
Es van molt a poc a poc. Molt a poc a poc. A l'Església tot va molt a poc, no? I la gent, clar, espera canvis més imponents, no? La gent espera altres canvis, oi? Que hi hagi diàcones, no? Per exemple. Això, doncs, és més difícil.
Tants i tants planetes com hi ha en el cel, tants i tants estels com hi ha dins teu.
Difícilment veurem dones diaques o al Ministeri del Sacerdoci. La Núria Calduc ho té clar. També la Margarida Bofarull, una altra dona en qui el papa Bergoglio ha dipositat la seva confiança. Aquesta religiosa, metgessa, teòloga i professora universitària que presideix el patronat de l'Institut Borja de Bioètica i el Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Sant Joan de Déu és, des del febrer, membre ordinari de la Pontifícia Acadèmia per la Vida.
Hi ha molt camí a recórrer encara. Jo sé que el papa Francesc té voluntat d'obrir espais a les dones i, de fet, en poc temps ha fet nomenaments significatius, no parlo del meu, que no sóc ni l'única ni la primera dona que sóc membre de la Pontifícia Acadèmia per la Vida. Va obrint molts àmbits que es poden obrir i que s'haurien d'haver obert més, no? És veritat que a vegades hem de lluitar amb un clericalisme que costa. Quiero que Cristo baje a enseñarme a rezar, que me acompañe en este viaje siniestral. Que la vida humana té un valor incalculable i que no podem fer actes contra la vida perquè, en fons, ens passen factura, personalment i com a societat. El que hauríem de fer és tenir una bona educació sexual perquè la gent no tingués embarassos no desitjats i tenir més justícia social perquè no es donessin casos d'abusos, de violacions, que estiguessin més penalitzats, que tinguessin lleis que protegissin més la maternitat perquè no estan permeses, que no discriminessin a les dones quan es queden embarassades.
La vida i la mort són temes que sovint enfronten l'Església amb alguns sectors de la societat i que conformen una part del corpus sobre el que el pontífex construeix la seva obra. Margarida Bofarull és clarament crítica amb la nova llei espanyola que regula l'eutanàsia.
S'ha produït una cosa que a mi em sap molt greu, que és un segrest del terme mort digna per equiparar-la amb eutanàsia. L'eutanàsia no és la mort digna. Quan es diu que els espanyols estan a favor, jo dic, molta gent no sap quan li pregunten, en el fons, a què està responent. Molta gent que diu que vol l'eutanàsia, el que t'està dient no és que vol l'eutanàsia, sinó que no vol patir i que no vol que se li perllongui la vida de manera artificial. I això no és l'eutanàsia. On era el teu Déu quan la meva pell tocaves? I on era el meu quan ja espantat callava? Encara sento aquell olor de pa d'hòstia i vi dolç, sotanes, sermons, creus cobertes de pols. És una ferida, no?, fortíssima, que està oberta, no? I menys mal que ara hi ha una grandíssima voluntat, no només per part del Vaticà, no, es veu també a les diòcesis, no?, doncs per intentar seguir tots aquests casos i per fer justícia, sobretot, no?, fer justícia amb les víctimes i amb les famílies de les víctimes.
El pontificat de Francesc ha de lidiar amb una xacra que la memòria col·lectiva difícilment esborrarà. La Santa Seu ha hagut de canviar la seva forma de gestionar públicament les vergonyes. D'aquí també se'n treuen aprenentatges, com ara l'alt preu que tenen els silencis en la política de comunicació vaticana.
Casos passats o dels últims decennis en tema dels abusos de menors, per exemple, però s'ha vist clarament com ha sigut moments o situacions que han obligat, en el fons, no? I crec que justament, han obligat justament a millorar en temes de transparència, per exemple. I en aquest sentit, no es pot dir, s'ha de dir que és una assignatura pendent, però que és una assignatura que s'està afrontant.
Daniel Arasa, Núria Calduc Benages i Margarida Bofarull són veus vinculades a l'Església Catòlica del segle XXI. Una institució que, per sobreviure, ha de donar respostes a temes mundans, com ara l'ús dels anticonceptius.
A vegades hem de prevenir malalties de transmissió sexual. Jo crec que amb això és que no hi ha conflicte. Això s'admet. Una altra cosa és el matrimoni que vol viure d'una determinada manera i que vol estar sempre obert a la vida, una mica l'ideal que presenta l'Església. Però això no és per aplicar a les nenes de 14 anys, o més igual, perquè l'augment, o sigui, la incidència màxima de l'avortament no és amb els adolescents, com la gent creu, eh? És més a població entre 25 i 35 anys.
Aquestes i altres qüestions són assignatures pendents per la connexió amb àmplies capes de la societat que viuen al marge de la doctrina catòlica. I per fer arribar el missatge també s'aposta per noves eines. El Twitter del Papa Francesc, que és un inici, però queden altres reptes per davant.
És evident que no es pot tornar enrere. En aquest sentit, les xarxes socials són un mitjà clau per arribar a un públic jove. També és veritat que ara mateix, i això és un tema que hem de plantejar a tots els que treballem en comunicació, hi ha una crisi també de confiança en el tema de les redes. Tot el tema de la desinformació, les fake news, etc., ha provocat que no tot el que es digui a xarxes necessàriament bé acceptat. Per tant, s'ha de trobar el canal just i la manera justa per fer-ho. Pregueró per te que hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai io lo so perché tu la fede non hai ma se tu lo vorrai crederai. La humanitat i l'Església és com un ocell amb dues ales, una masculina i una femenina.
I si no desplega bé les dues, no volarà mai bé. I això és...
El matí de Catalunya Ràdio.